En ma qualité de président, j'ai l'honneur de vous annoncer que le Comité international olympique, réuni en session plénière à Lausanne, a attribué l'organisation des Jeux de la 25e Olympiade 1992 à la ville de... En des moments. À la ville de Barcelone.
Hem fet un salt en el temps d'aquell 17 d'octubre del 1986 a Lausana, en què Joan Antoni Sentmenat va dir allò que va dir, va anunciar allò que va anunciar, el 25 de juliol del 1992, en què Juan Antonio San Epifanio va passar el relleu del foc olímpic a Rebollo, i Rebollo va agafar l'arc i aquella sageta i aquella fletxa va arribar on va arribar, i tots ens vam meravellar com si estiguéssim davant de quelcom impossible. Pedro Palacios, bon dia, bona hora.
Bon dia, encantat d'estar aquí.
Nosaltres també, perquè, és clar, això no passarà mai més.
Però deixa'm dir abans felicitar qui ha fet aquesta fusió entre els dos fets.
Mira, a primera hora del matí, a les 7, allò de dir.
Mira que portaré milers de vegades qui he sentit els dos talls, i mai se li havia acudit a ningú fundir-los entre el Barcelona amb el moment de que el Rebollo tensa l'arc.
Pedro, deu ser l'inspiració de primera hora.
Bueno, doncs, escolta'm.
Però és que aquell moment de l'arc va ser un moment sensacional, eh?
Màgic. Màgic perquè té tot el dramatisme de les pel·lícules, del cine. És el mateix que el 17 d'octubre, perquè és tensionar, que hi hagi tanta tensió en un segon, que passes de... El 17 d'octubre va ser a les 13:31, uh-huh, que era no saber res...
A saber-ho tot.
A saber-ho tot. I el 25 de juliol, més o menys serien les 9 i pico, no recordo ara, és també veure-ho. Aquesta va ser una operació molt arriscada, molt original, molt mediterrània, i que es jugava amb el foc de Prometeu, que jugava amb la nit, que tenia també aquest punt d'incertesa, allò fallarà, arribarà, però bueno, tot estava prou treballat, prou lligat perquè no fallés.
Quants anys tenia en Pedro aleshores?
Jo, doncs, haig de descomptar 25, o sigui, tindria 40.
D'acord. Edgar Monroig, bon dia.
Bon dia, Vicenç. Bon dia, Pedro.
Bon dia. Quants anys tenia l'Edgar el 25 de juliol del 92?
Jo tenia 14 anys.
I ho vas veure?
Sí, ho vaig veure.
I, és clar, amb la distància dels anys, aquella sensació de la tarda del 25 de juliol, què desperta? I després d'haver participat en un llibre com aquest, en un gairebé, diríem, record biogràfic i anecdotari de l'home que va fer possible, entre altres, aquell 25 de juliol del 92.
Jo, si vols que et digui la veritat, recordo de millor manera el 17 d'octubre de l'any 86, uh-huh, quan Samaranch va dir lo de la vila de Barcelona, com vosaltres heu posat el tall. Me'n recordo que estava dinant a casa amb un plat d'espaguetis i vaig posar el cap dintre el plat de l'emoció. O sigui, això ho recordo millor que aquell 25 de juliol del 92. Que sí que recordo que va ser una cerimònia d'inauguració màgica i que em porta molts bons records, perquè va ser una cerimònia molt vistosa, molt mediterrània, i jo crec que va ser un abans i un després en el tema de cerimònies d'inauguració, no?, dels Jocs Olímpics.
Quan s'incorpora l'Edgar Monroig en l'elaboració d'aquest llibre?
Això devia ser finals de l'any 2012, començaments de l'any 2013. Que el Pedro Palacios em truca un dia i em proposa això, no? D'aquest projecte, amb el company Joan Manel Sorroca, que jo no, encara no el coneixia, però que era un referent en tot el tema d'olimpisme, com a blogger, i també havia fet un parell de llibres d'estudis olímpics, i clar, per mi va ser tot un repte, no? Entrar en aquest projecte tan ambiciós i que havia de traspassar fronteres, no?
Quina imatge en tenia l'Edgar, si és que en tenia alguna preconcebuda, més enllà de la projecció pública del personatge, de Joan Antoni Samaranch?
Jo, Joan Antoni Samaranch, no en persona no vaig tenir la sort de conèixer-lo, però amb l'elaboració d'aquest llibre he pogut conèixer el personatge, i el que està clar que quan vaig començar a fer aquest llibre no m'hagués proposat mai a la vida conèixer-lo tan a fons com he arribat a conèixer el personatge, no? Abans de començar el llibre, bueno, sabies que era un dirigent esportiu capdal, no? Que havia fet molt per l'esport, però no em podia haver arribat a imaginar, no?, la seva transcendència, no? I mica en mica, quan has anat informant-te, documentant-te i finalment escrivint una part d'aquest llibre, doncs el que acabes pensant és que aquest senyor va fer molt pel món de l'esport, no?
Va fer molt, va fer tant com per mereixer ser recordat d'una altra forma?
Això va a gustos, clar. Jo personalment, en el món de l'esport, jo crec que, bueno, com deia abans, aquest senyor va fer molt, o sigui, va introduir la dona en el Comitè Olímpic Internacional, que ara ens estaríem estirant els cabells, no?, si no fos una cosa normal i habitual. Va equiparar els dos tipus d'esportistes, no?, els amateurs i els professionals. Va acabar amb l'apartheid i va permetre que Sud-àfrica, no?, pogués participar als Jocs Olímpics de Barcelona. Va fer tantes coses que jo crec que és un home que se li ha de reconèixer el mèrit que ha fet en el món de l'esport. I, a més, ha estat una persona respectada per tothom, o sigui, Unió Soviètica, Cuba, Estats Units, potències occidentals, saps? Que estem parlant dels anys 80 i 90, no? Que encara reminiscències de la Guerra Freda fins a l'any 89, etcètera, etcètera. I es va portar ben tothom.
En la teva percepció i en la participació en aquest llibre, hi ha una certa sensació que Samaranch és més respectat i valorat en l'àmbit esportiu que en l'àmbit social?
Home, en l'àmbit esportiu està clar que és respectat. També té detractors, no? També persones que bé, quan hi ha tot el tema que destapa el tema de la corrupció de Salt Lake City l'any 99, doncs clar, hi ha gent que no està d'acord, no? També perquè tenien els seus interessos. Però jo crec que en el món de l'esport és innegable la seva tasca, les seves funcions. En el tema social, bé, escolta'm, això cadascú, està clar que ell va saber estar quan s'havia d'estar. O sigui, era una persona molt intel·ligent, era una persona que meditava molt les seves decisions, anava pas a pas, no prenia mai una decisió en fals, tenia el seu equip d'assessors que el van ajudar moltíssim. O sigui que no... Jo crec que esportivament no hi ha cap pro a dir-li.
La participació estrictament de l'Edgar en el llibre ha anat a què? A la recerca de documentació, a enfilar determinats capítols, concretament en què?
Aviam, va ser un treball a tres bandes. Aviam, ens reuníem cada dia allà al Centre d'Estudis Olímpics Joan Antoni Samaranch, sota el pavater, allà a l'Estadi Olímpic.
Sí.
I bé, està clar que els primers mesos va ser una tasca allò de biblioteca, podríem dir, llegint i llegint llibres, buscant documentació, llegint les notes personals que la família Samaranch ens van cedir per fer el llibre, que jo crec que és el valor afegit, no?, que té aquest llibre, a part de tot el que expliquem. S'ha d'agrair a la família que ens va passar les notes personals que en Joan Antoni Samaranch cada dia abans d'anar a dormir escrivia, no?, el seu diari.
Cada dia?
cada dia.
Caram.
Mm-hmm. Bueno, no sé si hi ha algun dia que se'l va saltar,
sí, sí,
no?
Sí, però vaja.
Però sí, gairebé, bueno, en tot el que hem anat mirant hi ha una correlació de data claríssima. Uh-huh. Uh-huh. I bueno, la primera part va ser això, i després sí que és veritat que ens vam dividir una mica els capítols en funció del nostre background que teníem. Jo em vaig dedicar bastant en els temes més polítics, podríem dir, el de Peregrino de la Paz, tot el tema de l'apartheid de Sud-àfrica, etcètera, etcètera. I quan més o menys ho teníem cada un de nosaltres redactat, doncs, evidentment, vam fer una lectura conjunta, ens vam anar passant els capítols, anàvem afegint o tal, en funció del que nosaltres havíem llegit pels nostres temes i anàvem afegint, o sigui, va ser... O sigui, el llibre estava fet, però vam tenir uns quantes setmanes, uns quants mesos, diria jo, encara d'acabar de polir, no? De manera conjunta. O sigui, ha estat una democràcia total, pura i dura.
Satisfet del resultat?
Molt, molt satisfet, la veritat. Que jo crec que ha valgut la pena tantes hores que hem dedicat a aquest llibre, tantes experiències que hem... Perquè, clar... No només ens vam quedar allà al Centre d'Estudis Olímpics de Barcelona, vam tenir la possibilitat d'anar un parell de vegades al Museu Olímpic de Lausanne, de parlar allà amb gent que havia col·laborat amb en Joan Antoni Samarany durant aquests 21 anys, i fins i tot vam tenir la possibilitat d'anar a Xina a conèixer el memorial Samarany que els xinesos li han fet allà, que també va ser una experiència única per veure el furor que tenen els xinesos per la figura de Joan Antoni Samarany, una cosa que si me l'arriben a explicar a mi no me l'hagués cregut, però el viure-la en primera persona és totalment real, eh? Mm-hmm.
És a dir, un veritable sentiment de proximitat, de respecte, d'admiració?
Devoció. Pura i dura.
Devoció.
Devoció pura i dura per la figura de Joan Antoni Samarany. Si no m'equivoco, vam fer fa poc una enquesta allà a Xina i era el tercer personatge internacional més estimat a la Xina.
Caram. O sigui que... Això no es fa en dos dies, eh?
No.
Segurament no.
Al llarg dels seus 21 anys, si no que el Pedro així, jo diria que va viatjar 26 o 27 vegades a la Xina. Joan Antoni Samarany. O sigui que...
Doncs deixem que Pedro Palacio saludi a l'Edgar Monroig, amb qui hem compartit aquests minuts, l'hem encaixat a la seva agenda habitual. Pedro, que escolta l'Edgar.
Bon dia, Edgar.
Bon dia, Pedro.
Pues, aquí, compartint aquests moments.
Si no, quins records, no?
Sí, bueno, amb la satisfacció de que, bueno, no sé si queda massa pretensiós dir-ho, però que hem fet una bona feina, que hem fet una feina coral, amb l'aportació de molta gent. Jo estic molt satisfet i, a més, estic molt, molt orgullós d'haver liderat un equip tan magnífic.
Doncs ens quedem amb aquesta precisió per part de l'instigador de la idea. Edgar Monroig, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies, Vicenç, a vosaltres.
Felicitats. Gràcies. Adéu-siau.
Una abraçada, Edgar.
Pedro Palacios va conèixer Joan Antoni Samarany com i on?
Oh, pues, jo l'havia fet una entrevista l'any 73.
Quan va ser?
Quan era president de la Diputació.
Quan va ser escollit president de la Diputació, no? Sí, designat, hauríem de dir.
Sí, designat. I fixa't que jo treballava a Barcelona, i ell vivia a Barcelona, i em va citar per l'entrevista amb el cotxe oficial, que era un Dodge Dart, anant de Sabadell a Barcelona perquè havia anat a una inauguració, i aleshores em va donar aquella mitja hora per poder fer una entrevista a la ràdio, al
diari. Com era aquell home?
Un home molt reservat, un home molt disciplinat, un home molt murri, que sabia escoltar, que tenia un sentit innat de posar sempre el barco a la bona direcció. O sigui, ell no s'hagués perdut per anar a Itaca, com d'altres. I era un home...
Era allò que em podrien dir la gent gran, un home d'ordre?
Totalment, sí. Totalment. D'ordre, encara que també tenia les seves ombres.
D'acord, però en el sentit més estricte de la paraula ordre?
Sí, un home molt disciplinat, molt ordenat. Aquestes notes ell les feia cada dia, a nota.
era un home molt metòdic.
Ho dic perquè ens imaginem en la nostra vida quotidiana, quan hi ha tantes coses, o poden passar tantes coses en un dia de feina, que hi hagi un moment per escriure, encara que siguin quatre línies.
Però fixa't que...
Durant tota la vida...
El Samaranch es va tirar 20 anys amb un promig de més de 200.000 quilòmetres any viatjant. Un home metòdic. Per exemple, quan arribava un avió, el primer que es feia era estrella l'americana, sempre una americana, un traje blau, gris-blau, sempre amb un passacorbates amb el de la Diputació de Barcelona, sempre en camisa blau cel, una corbata gris, de moltes vegades de punt, d'aquelles de punt, sabata negra. El primer que feia era treure's l'americana i posar-se sempre el mateix cardigan, un jersei de color groc. Un home, per exemple, que mai menjava a l'avió, perquè deia que era la millor manera de viatjar, pràcticament
només
sense menjar res, només bevia aigua. Una vegada, en un viatge amb la seva secretària, el va contar i m'ho va explicar, s'havien begut 27 botellins d'aigua.
En un viatge d'avió.
En un viatge d'avió. Un home que, ell ja quan va ser delegat nacional de deportes, es va posar com a objectiu visitar totes les províncies espanyoles, les 50 i pico que ens deien a la geografia. I ell, com president del Comitè Olímpic Internacional, es va comprometre a visitar els 192 països que tenien Comitè Olímpic
Internacional
Nacional reconegut. De fet, faltaven 4 o 5 mesos per acabar, per plegar el juliol del 2001, i li quedaven, em sembla que era Eritrea, alguns països, i va anar-hi, o sigui, va forçar a anar-hi, i sempre feia el mateix. Era un home molt ordenat amb el menjar, de fet molt poc gastrònom, molt poc, que li agradava moltíssim.
Dels que no vivia per menjar, vaja.
No, en absolut. Per exemple, ell, quan hi havia aquestes reunions, no es podia aixecar per anar al bufet, perquè si no era interromput. Ui. Aleshores anava la secretària, l'assistent, i ja li posava una mica d'amanida, 4 macarrons, i ja està. Un home molt auster.
És que tenim, vaja, s'està dibuixant aquesta imatge,
molt
de Samaranch.
Auster
en les formes,
amb les formes
i en el fons.
Amb el fons, és una persona que el primer que et deia quan arribaves, jo per exemple, quan anava i estava en un altre punt, sempre li portava tots els diaris de Barcelona. Ara és fàcil, ara el món ara amb internet s'entén d'una altra manera, però jo per exemple, jo hi he anat cada dia durant un mes a l'oficina d'Iberia a Seul, anar a buscar La Vanguardia i els diaris, que molts d'ells arribaven amb tacats, perquè eren dels que l'oficina d'Iberia de Seul recollia del vol Madrid-Seul. Era un home molt, molt ben informat, absolutament. Ell tenia normalment les 5 agències internacionals d'aquell moment, Associated Press, UPI, France Press, EFE i la TAS. Ell aleshores tenia una persona, del seu servei de premsa, que tu, quan això funcionava per teletipo, que és, també és una, algú hauria d'explicar, en fi, estem parlant quasi de la
prehistòria,
de la prehistòria de la comunicació, i retallava i li passaven, i volia saber des de la cotització del franc suís a l'últim aconteixement que passava a un poble important, un poble de la província de Barcelona.
Aturem-nos un moment aquí. En Pedro Palacios és periodista de raça de fa molts anys. Explica això des de l'objectivitat o des de l'admiració també?
Bueno, jo mentiria si digués això de l'objectivitat, perquè jo també això de l'objectivitat a la meva feina amb els anys m'he donat compte que...
Ens agafem més allò de la consideració al personatge...
Sí. Perquè els periodistes moltes vegades són víctimes del síndrome d'Estocolmo.
Després d'aquella trobada de l'any 73,
sí.
Quina sensació va tenir Pedro Palacios més enllà de dir...
Bueno, que li vaig fotre una garrotada impressionant. Li vaig fer... Jo treballava un diari molt, molt belicós, molt rebelde, com ha sortit aquests dies a les xarxes.
I per tant,
vaig fotre canya. El dia següent em va enviar un targetó agraint-me la publicació de l'entrevista i dient que havia sigut molt fidel a les seves paraules.
D'acord. Mai Samaranch va dir mai. Això no posem, mai, això no, no posem. Mai. Per ja aclarir-ho, aquest Samaranch vinculat al règim era molt evident en les seves paraules? En el seu...
Mai. Ell era militant de l'esport. Ell era una persona que podia, d'una família que podia haver continuat amb el negoci de la família tèxtil, i que hi va fer de la seva vida, el va fer a l'esport. Ell era, no estava massa dotat per l'esport, perquè no tenia, però hi va tenir algun problema fins i tot de salut sent nen, però ell sempre es va donar compte que el que volia era ser dirigent esportiu. Una cosa que ni existia en aquell moment, ser dirigent esportiu. L'esport, estem parlant de l'esport, una cosa voluntariós, de voluntarisme, no re professional.
Sí, sí, estem parlant d'una època en què també...
Una època dels anys 50, eh? Aleshores, què passa? Clar, en el moment que es viu a Espanya, en aquell moment, sota una dictadura, l'esport estava escrit a la Secretaria General del Movimiento. Aleshores, clar... ell tenia que... És que no es podia ser, no es podia... Això és difícil d'entendre-ho avui. Avui és complicat explicar-lo, però no es podia fer carrera com dirigent esportiu si no era dintre del règim.
Bàsicament, ell sabia que el seu objectiu havia de passar per una determinada estratègia, si no, no l'hagués aconseguit mai.
Mai.
I l'estratègia era acostar-se al règim.
Clar, però ell era un home, per exemple, que durant la guerra... Ell és de la quinta del Biberón i ell deserta i es canvia de bando. I perquè ell no era una persona que li interessés la política en el sentit més professional. Evidentment era una persona molt polític, molt polític. I de fet era un molt bon estratega, perquè la seva vida és tot un exemple d'estratègia.
Però és a dir, no ho definiria Pedro Palacios com un militant ideològic
en, absolut,
en una causa?
En absolut. De fet, ell va ser, que jo recordi, ha estat acusat, o entre cometes acusat, o com falangista, que sí, no sé, no és que fos falangista, sinó que per ser dirigent esportiu tenia que estar dintre el règim. Després van dir-li que havia desertat del falangisme i que era de l'Opus, i tampoc és el cas. Després, amb la transició, va intentar formar un partit a instàncies de Madrid que es deia Concòrdia Catalana, que va ser neonato, no va arribar ni a sortir, que era una mica la UCD, que era el partit del govern, diguem que amb vernís català, no? I tampoc es va arribar. Per què? Perquè ell es va donar compte que la seva carrera en política no tenia. Ell era un home... en aquest sentit, jo crec que hi haurà un segon llibre, que és perquè hi ha aspectes molt, molt curiosos. Hi ha grans... S'han dit grans mentides. Per exemple, el Samaranch li va plantejar amb el Pujol, amb el Jordi Pujol, el honorable Jordi Pujol, que el català tenia que ser llengua oficial dels Jocs Olímpics. I que era l'anglès i el francès, com diu la Carta Olímpica,
sí.
I la Carta Olímpica diu «y aquel propio en el país». I el propi en el país era l'espanyol i el català. I ell li va dir amb el Pujol, li va donar garanties de que tot estaria fet als quatre idiomes. I durant la cerimònia inaugural es va dir tot en català. Ell, el 17 d'octubre, diu Barcelona, ho diu en català. El 2000, a Sydney, el seu discurs, diu bon dia Espanya. O sigui, ell era una persona... Ell, sent ambaixador d'Espanya a Moscou amb la Unió Soviètica, ell reinstaura la capella de la Verge de Montserrat i compra dels seus diners
una Mare de Déu
i la porta a aquella església. O sigui, és un home que s'ha sentit sempre molt, se sentia sempre molt vinculat.
Ho pregunto així perquè a partir del que ens comentava Pedro Palacios, aquells que en el seu dia li varen retreure que Samaranch va modificar la carta olímpica i a través d'aquesta modificació Catalunya mai hagués pogut o no pot participar en uns Jocs Olímpics com a estat?
No, com a estat sí.
Perdó.
Com a estat sí. Com a estat, si un dia, si un dia hi ha un, a Catalunya que segueix l'estat jurídic d'estat i entre Nacions Unides i tal, podrà ser, podrà ser, podrà tenir el seu Comitè Olímpic Nacional. Però és que tot aquesta, tot això del Comitè Olímpic Català i tot això, com d'altres, van ser històries, bueno, en fi, els seus motius tindran els promotors, ja s'han vist quins, molts d'ells tenir subvencions i viure del cuento, eh? Però tothom sap que no pot, que jurídicament no es pot. Jurídicament no es pot.
El llibre neix perquè va haver un moment en què Pedro Palacios va dir aquí està passant alguna cosa que no...
Bueno, o sigui, aquest llibre, per exemple, en vida del Samaranch no s'hagués pogut fer, perquè ell no hagués volgut. Jo, de fet, li vaig ajudar a escriure unes memòries olímpiques que va publicar l'editorial Planeta. I va ser, bueno, ell va tenir un ensurt de salut després del 2001 i va tenir una crisi renals i el van sotmetre a uns processos d'hemodiàlisi a la Clínica Quirón de Barcelona. I jo crec que per distreure's i perquè li ajudés a passar les 3 hores que tenia enxufat a la màquina, em va dir, escolta, mira, que et dictaré. I bueno, ja em tenies amb mi allà dos sessions d'hemodiàlisis, que fins i tot la van fer a Salt Lake City, imagina't. Sí. I ell, no sé què venia.
Sí, venia a partir de la biografia, d'aquestes memòries olímpiques.
Exacte, jo em vaig donar compte que passarien els anys i pràcticament el Samaranch no havia fet res. I l'Edgar ja apuntava alguna de les coses. O sigui, el Comitè Olímpic Internacional i el món de l'esport, que el Samaranch s'incorpora l'any 1980, no té res a veure amb el que deixa. L'únic en comú que manté és l'himne olímpic que heu posat i les 5 canelles. Els esportistes eren professionals i amateurs. Clar, professionals, els aristòcrates anglesos, perquè els que anaven a treballar a la fàbrica a Manchester a les 7 de la tarda, poques ganes de fer esport quan has treballat 10 hores. Havia apartheid a Sud-àfrica. La dona no estava en el Comitè Olímpic Internacional. Boicots olímpics, Montreal, boicot. Moscú, boicot. Los Angeles, boicot. Ell crea la UADA, l'agència antidopatge. La crea ell. Ara, aquesta mateixa agència que avui diu que Rússia està fent trampes. Ell crea el Tribunal de l'Esport específic per... Ell aplica ell desenvolupa la diplomàcia olímpica. Per exemple, en ple conflicte dels Balcans, Iugoslàvia participa a Barcelona 92. En ple conflicte del postcaiguda del mur
de Berlín,
del mur, la Unió Soviètica, a través de Equip Unificado, particip a Barcelona. O sigui, ell era...
Ell ho deixa tot això, les seves notes?
Ell constantment deixava notes, me han reunido con tal... ell va...
Ho dic per si era molt explícit a l'hora
no,
de...
Bueno, no. Ell recollia sensacions, però bueno, és que són notes molt variades, no? Des d'una anècdota, quan, per exemple, pues, intenta que un príncep que era membre del Comitè Olímpic Internacional es casi amb una espanyola i organitza un creuer perquè es conegui.
Fins i tot tenia temps per això.
Sí, no, però per exemple, per exemple, ell recorda, diu, he estado con Fidel Castro, me ha regalado unas cajas de puros, como siempre las enviaré a Moncloa. Ah. Perquè ell agafava aquells puros i què feia? Doncs pues mira, quedava amb el Felipe González.
D'acord, qui ens escolti pot pensar, esclar, una persona que s'entrevista amb Fidel Castro i és president del Comitè Olímpic Internacional, en una notació podria haver deixat alguna cosa més que dir, mira, m'han regalat unes caixes de pures.
Clar, evident.
Deixava
evident.
Alguna cosa més?
Sí, home, sí. Tant. No, i clar, amb el Fidel Castro...
I en això referim-me a tantes coses com a testimoni o privilegiat, el conflicte dels Balcans, el mur de Berlín...
El president de la Coca-Cola, el Guizueta...
És a dir, ell deixava molt per escrit què li semblaven les coses.
Sí. Molt, des d'una òptica molt personal.
A això em refereixo.
Sempre. I una mica el resum i tenia la sintetitzava el d'això.
Ho dic per si a través
de... no era un home de llegir-se un gran informe extens, allò amb taules i Excel.
D'acord.
No? Ell era...
Si no, un pragmàtic, diguem-ho...
25 línies.
25 línies. D'acord. En aquestes... 25 línies de moltes línies, i en tota la documentació i en tot aquest treball de 4 anys, Samaranch tenia fílies, fòbies, admiració per algú?
Sí.
Per exemple?
Indira Gandhi, un personatge que...
Ha sortit així de cop,
sí,
eh?
Però sí? Mandela. En Mandela va crear una química, en Mandela, una química que, de fet, ell, a la inauguració dels Jocs de Barcelona, el Mandela hi va. I com hi havia molts caps d'estat i era un problema logístic increïble, es va habilitar un bus, i aleshores el Mitterrand i el Fidel Castro i la reina d'Inglaterra tots junts amb un autocar, i clar, el Samaranch volia tenir un gesto amb el Mandela i diu: me lo llevaré en mi coche. I va dir: hosti, no puc. I aleshores es va anar ell amb l'autocar per poder estar amb el Mandela. Mandela, el papa Joan Pau VI. Sí.
Joan Pau II,
Joan
en aquell
Pau
moment.
Joan
sí.
Pau II.
Papa Wojtyla.
Papa Wojtyla, admiració total.
Un papa d'ordre, també,
sí.
En el sentit més ortodox del terme.
Indira Gandhi, a nivell d'esportista, Nadia Comaneci, que aquests dies...
Vaja.
Increïble, Nadia Comaneci. Cassius Clay, que li va tornar la medalla, que Cassius Clay, amb un arranque d'ira o d'una altra cosa, va llançar al riu Tíber emprenyat, perquè el Cassius Clay va guanyar medalla d'or als Jocs de Roma del 60. I diuen les llegendes urbanes que...
Que va llançar la medalla?
De fet, no la tenia. I ell, als Jocs del 96...
Sí, a Atlanta, que Cassius Clay, si no recordo malament, va ser el portador de la torxa.
Una escena també, perquè sí, ell està...
Dura, perquè estava
amb la malaltia del Parkinson, i ell li va regalar una reproducció d'aquella medalla. O sigui, ell tenia... Ah, Emil Zátopek, increïble, un coronel de l'exèrcit de Txecoslovàquia, aleshores, que és l'únic esportista que ha guanyat 3.000, 5.000 i marató als Jocs del Cinqui. Tenia passió per ell. Per una dona que li encantava, Caterina Witt, la de hockey, no, de patinatge artístic. Patinatge social. Ell tenia gran admiració per esportistes.
En el món de...
De fet, ell em confessava un dia aquí, parlaven a la Quirón, dic: president, hi ha alguna cosa que t'hagués agradat fer i que no has tingut fer? Diu: algo que sents un buit a la teva vida? Diu: sí, no haver sigut esportista olímpic. O sigui, un home que ha sigut organitzador, va estar acreditat com periodista, cap de missió, president de... I en canvi...
Un home que ho va ser tot, vaja.
I de fet ell, que era tan meticulós que fins i tot amb el Lluís Reverter va planificar el seu funeral. Amb el Lluís Reverter, expert en protocol, com volia un acte civil al Palau de la Generalitat al matí, perquè havia sigut... Ell va retornar el nom de Palau de la Generalitat al Palau de la plaça Sant Jaume. Ell volia un acte civil al matí i un acte religiós a la tarda. I això ho va deixar per escrit, que el fèretre, des de la plaça Sant Jaume fins a la catedral, fos portat a ombros per esportistes. Fins i tot ell va deixar això tancat. Imagina't si era una persona metòdica...
Era un home amb poder o un home amb influència? O les dues coses?
No, jo crec que tenia més influència que poder.
Que poder.
Perquè poder, bueno... Sí, aquest...
Ho dic per si es notava.
No, no tenia tancs.
En els que treballàveu a la vora, es notava aquesta, no sé si vi, aquest magnetisme, aquesta força.
Ell era un home amb el qual treballar no era fàcil, però en canvi...
No em dona la sensació.
Sí, però en canvi era una persona molt, molt agraïda.
Era un home d'equip o no?
Era un home que amb el temps va fer equip. I ell sempre deia, no soc més que el director de l'orquestra, l'important són els músics. Diu, una orquestra podria tocar sense director, però en canvi no, la música no pot haver sense...
En tota una vida hi ha d'haver, esclar, tota la documentació del món i més, la generada pel propi interessat i la que els mitjans van arribar a generar sobre el propi interessat. Com s'aborda tota aquesta ingent quantitat d'informació a l'hora de poder elaborar?
Bueno, pensa que ell tenia un equip, o sigui, ell va mantenir durant tots els anys, des del 60, bueno, des del 80 que viu a Lausanne fins al 2000, ell manté un equip a Barcelona de gent. Ell guardava tots els retalls de premsa de quan era president de la Diputació, de quan va ser, i tot això, bueno, algunes coses han anat al Consejo Superior de Deportes, la seva etapa de política a Madrid, la seva etapa de president de la Diputació ha anat a la Fundació Tarradellas de Poblet, que ell té un gran apreci i tota la seva correspondència personal també.
És a Poblet?
Sí, ell pensa que ell, per exemple, hi va donar l'ordre a la seva secretària que tot llibre que sortís sobre la temàtica de la Guerra Civil tenia que comprar dos exemplars, un anava a Montserrat i un altre anava a Poblet.
Qualsevol llibre sobre la Guerra Civil.
Era un tema, el tema de la Guerra Civil era un tema que a ell li interessava.
Interessava molt. Els darrers anys, Sabarany ha estat una figura molt qüestionada.
Sí.
Qüestionada. Vaja, deixem-ho qüestionada. Clar, és fàcil pressuposar que per una persona que ha estat tan a prop de Sabarany, que l'ha viscut tan a prop, que l'ha sentit tan a prop, que ara el glosa des de tan a prop, en aquest qüestionament hi ha, suposo també, un qüestionament personal sobre els motius que han portat a qüestionar tant Sabarany. Per què?
Bueno, jo crec que aquí tothom té dret a dir la seva. Jo crec que el Sabarany aquesta ha fet molt, molt per l'esport, molt per Barcelona. La gent li retreu el seu passat franquista, ja hem parlat d'aquest tema, ell era militant de l'esport, ell se sentia bàsicament això, un home de l'esport, i a l'esport en aquella època. De fet, els mateixos que el van fer català d'honor, que li van donar la medalla de Sant Jordi. La medalla del Gord de Barcelona, tots aquests avui no diuen res quan se li nega un carrer. Bueno, avui Barcelona és una ciutat coneguda al món, admirada al món. Barcelona va donar un exemple d'organització d'un esdeveniment únic, que és organitzar uns Jocs Olímpics, on els Jocs Olímpics reprodueix el cosmos. Tot el que el ser humà fa des de l'estratosfera fins al fons del mar, tot això t'ho trobaràs en uns Jocs Olímpics, des del canal de televisió fins al submarí que protegeix l'entrada a la Vila Olímpica. De pensar en tenir callistes i dentistes a la Vila Olímpica perquè molts esportistes aprofiten per hacer-se la boca mentre estan a la Vila Olímpica, a saunes per cavalls, o sigui, tot el que tu puguis imaginar.
Dic per si, Barcelona està sent injusta amb el seu propi passat, d'alguna manera?
Absolutament, sí? És la meva opinió. És injusta i és immerescut. Però bueno, la família, que és qui més es podria queixar, ho ha assumit i ja està.
Qualsevol cas, el record queda, no?
I tant, no?
Diguem-ne que el record ho supera tot, no?
I tant de bo, alguns dirigents que avui qüestionen això fessin la meitat per Barcelona i per Catalunya que ha fet Juan Antonio Sabarany.
Hi ha molt de Sabarany en aquest llibre. Presidente Samaranch, los 21 años de la presidencia del COI que cambiaron el deporte 1980-2001. Y ya nos hemos dejado un montón de cosas entre ellas.
Edición francesa, en inglés y en chinés.
D'acord. Y como nos deia en Pedro, el número 17 va ser molt important en la vida de Samaranch. Entre altres coses, perquè va néixer un 17, va ser proclamat president un 17, ell va voler deixar la presidència un 17, en fi, home metòdic, home d'ordre. Pedro, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, Freddie Mercury i Montserrat Caballé, amb ells arribem a les 11 del matí. Barcelona!
Ràdio Maricel, 107.8 FM.